En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Raúl Martínez en los controles técnicos y quien les habla, Amanda Ortolá. Ya estamos de vuelta y ya nos comimos la mona y celebramos la Pascua. Y como lo prometido es deuda y como en nuestro último primer café, el del Jueves Santo, se quedó sobre la mesa un libro y el compromiso de hablar sobre él, hemos decidido que hoy, teniendo en cuenta que se acerca el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, podía volver a nuestros estudios Jaume Noguera, cronista de Xaló y escritor, para hablarnos de L'Archipèlag dels Contes, su último libro, una recopilación de cuentos basados en fuentes orales o escritas que permite hacer un recorrido literario por relatos y personajes que forman parte de las leyendas y las fábulas de nuestro territorio y más allá. Raúl, ¿te suena un personaje malo, malísimo, conocido como el Ferrer de Benigembla o la estafa de Baldomera de Larra, que engañó matrimonio de Denia?
No, pero estaría encantado de saber un poquito más sus historias, tal vez por proximidad, no a Benigembla o a Denia. Amanda, sepas tú algún dato más que yo.
Pues estos son dos de los personajes que se incluyen en el Archipèlag dels Contes y que esta mañana conoceremos con Jaume Noguera, al que saludamos ya. ¿Qué tal, Jaume? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Abans que ens expliques qui són aquests personatges i si són fruit de la imaginació o van existir en realitat, voldríem saber què et va motivar a escriure L'Archipèlag de Contes.
Bé, hi havia un grapat de contes que havia escrit des de l'any 1982 fins a l'actualitat i pensava que d'alguna manera calia reunir-los tots en un llibre. El problema és que tenien temàtiques molt diverses i vaig pensar que agrupant-los en blocs que tinguessin alguna característica comú, aquests blocs vaig dir illes i, clar, les illes formen arxipèlags. En aquest cas és un arxipèlag literari.
Mm-hmm. Quants contes conformen el teu llibre i com ha estat el procés de recopilació de tots ells?
Formen el llibre 52 contes i, com he dit abans, la idea era que no aparegueren sols, sinó que en unitats normalment és la temàtica i va ser un poquet difícil perquè hi ha contes que igual podien entrar dins d'una illa que podien entrar dins de l'altra. I al final, clar, no poden estar a les dues, t'has de decidir per una o per l'altra.
Uh-huh. Parles d'illes, aleshores parlem de l'arxipèlag literari, podríem dir l'arxipèlag sí. De contes, i és la il·lustració que dona portada al llibre, veritat?
Correcte, sí. Així n'hi ha com una espècie de brúixola en els punts cardinals, illes, i alguns de... Tots els personatges dels contes no, però alguns dels personatges sí que apareixen. Per exemple, estic veient, no apareix el Ferrer de Benigembla, però sí els instruments que gastava, que són les estenalles i el martell, o apareix, per exemple, també un personatge que per a mi és molt, molt volgut, que és el Pep Catxutxa. Uh-huh. El Pep Catxutxa és el clàssic xiquet entremaliat que apareix en totes les literatures occidentals i que en el cas de la literatura valenciana el tenim a ell.
Uh-huh. En tot aquest temps, no, recopilant històries, t'ha cridat l'atenció alguna en concret o has descobert algun personatge que resulta especial?
Sí, el cas de Baldomera de Larra em va impressionar molt. Ella va fer una estafa i això ja és imaginació meua, van caure, però perfectament podria haver passat, va caure en un matrimoni de Denia i també és un estudi de que ella no va arribar voluntàriament a enganyar a la gent, sinó perquè es trobava en una situació de necessitat. L'home se n'havia anat perquè havia sigut metge del rei Amadeu I i quan el rei va abdicar, la pressió sobre els que havien estat al costat del rei i tot això era molt forta, ell no la va poder suportar i se'n va anar a l'estranger, però va deixar a Baldomer en unes condicions econòmiques molt lamentables i a més en una família nombrosa. I Baldomera pues, va haver de buscar una solució a la situació que se li va presentar, no?
Estem parlant d'un personatge en aquest cas no fictici, era un personatge real.
Era un personatge real i l'he conegut a través de retalls d'articles de premsa d'aquella època. El que són ficticis són el matrimoni de Dénia. Però perfectament, encara que ell actuava normalment a Madrid, perfectament podrien haver caigut perquè tenia clientela per tot el regne, vull dir que igual perfectament podia haver-se donat el cas que fos un matrimoni de Dénia.
Sí que hi ha personatges ficticis, a l'introducció parlàvem d'un que era Ben Roín, sí que era el Ferrer de Benigembla.
Sí, fictici, és un personatge literari, no? de la literatura popular. És la persona emprenyadora, que sempre parla mal, que és molt difícil tindre una relació amb aquesta persona perquè o sempre vol tindre més que tu o vol tindre la raó. Pràcticament jo penso que és el tipus de persona que per evitar-te problemes, si el veus per un cantó te'n vas per un altre. I el veïnat de Benigembla realment estava fart d'aquest personatge, no?
Hem parlat de municipis de la nostra comarca, de Dénia, de Benigembla. Hi ha més històries que tenen poblacions de la Marina Alta o la Marina Baixa com
sí,
escenari?
Sí, sí. Tenim, per exemple, el conte titulat Sant Hermenegild de Parcent, que no era sant, això de sant li ho he posat jo, però era un filàntrop, una persona que va pagar els tractaments, que eren molt cars, de les persones pobres de Parcent que s'havien infectat de la lepra, i ho va fer fins que va poder, perquè tampoc no era una persona excessivament rica. Però, com diuen els meus llallos, el que fa, el que pot, no se li pot demanar més. I crec que, bueno, és un personatge real que calia recuperar, que jo vaig estar presentant el llibre fa poqueta per cent, no se'l coneix, però crec que a partir del llibre, i probablement redactaré un article també, es coneixerà més i es valorarà molt la tasca que va fer una persona tan magnànima, tan esplèndida, tan bona persona, no?
Al fer este treball has pogut detectar connexions entre els contes, no?, que es contaven a la comarca, i altres llegendes o històries fora de les nostres fronteres.
Jo crec que n'hi ha en totes les històries un solatge que és comú. Quan parlava de les literatures occidentals, veus personatges que dius, però si este personatge apareix en un conte, no sé, per exemple, els bandolers. Contes sobre bandolers a tot arreu. Sé que vaig estar un article que em va agradar molt, que sobre els contes de bandolers a l'antiga, a la ex Iugoslàvia, no? I eren molt pareguts als nostres, vull dir que n'hi ha un solatge comú a totes les literatures. Clar que després cada un, pues cada poble té la seva sensibilitat, la manera també d'interpretar els diversos fenòmens socials. I crec que sí, o sigui, la resposta sí, és positiva. N'hi ha uns arguments, uns personatges que dirien que són comuns a tota la literatura occidental. No vaig més allà perquè no conec altres literatures, no? Però sí.
Este llibre és una forma, podríem dir, de salvaguardar la tradició oral. Creus que els contes tradicionals que es contaven boca a boca, de pares a fills, els iaios ens contaven, estan en perill de desaparèixer?
Sí, sí, sí. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè també el llibre, tot i que n'hi ha contes de molt diversos, els contes que refereixen a personatges de la tradició popular estan redactats en la idea de salvar-los. Uh-huh. O sigui, perquè ja no és el mateix la transmissió que hi havia abans, que els iaios ho contaven als nets, normalment al costat del foc. Ara tot això ha canviat. Les històries sempre se'n contaran, perquè això és una cosa substancial a l'ésser humà. L'ésser humà necessita que li conten històries. El que passa és que avui les històries es conten d'una altra manera, uh-huh, i es conten altres històries. Per tant, crec que la part més amenaçada de la nostra literatura és la literatura que s'ha transmès per via oral, la literatura popular.
Podríem dir que el llibre està acabat d'eixir de la impremta. Fa sí. tan sols unes setmanes es va presentar a Saló i també a Parcent, com bé estaves dient-nos. Sí. Tens en agenda altres presentacions públiques de l'Arxipèlag dels Contes?
De moment no. És l'editor qui va comunicar-me, però de moment no. Des de sí, tots els ajuntaments, tots els regidors de cultura que vulguin, no sé, ajudar en el coneixement de, sobretot d'aquesta part de la literatura que està més amenaçada, pues ja saben que jo vaig allà on em criden, no hi ha problema per part meua.
I com podem aconseguir el llibre? Quins són els canals de distribució que has elegit per arribar al públic?
Això és cosa de l'editor, però ho podeu trobar a la tenda, a la botiga online d'Edicions del Sud, o a qualsevol de les llibreries de la Marina Alta. Uh-huh. A Públix, bueno, no vaig a fer propaganda, totes.
Val. Quina reacció esperes dels lectors que puguen llegir el teu llibre? No sé si has rebut ja algun comentari.
No, perquè encara és molt recent, però m'encantaria que, no sé, el comentari, per exemple, en el cas del Ferrer de Benigembla, algú de Benigembla em diguera, mira, li'l vaig sentir contar al meu iaio o al meu tio, o, uh-huh, no sé, és que també altres versions, per exemple, avui m'han contat una altra versió del cavaller Rollà, uh-huh, que ens hem oblidat, però també apareix dins dels contes de la Marina, i m'han contat una altra versió i m'ha encantat, perquè tot això és molt bonic i palesa una de les característiques fonamentals de la literatura popular, i és que té moltes versions i totes són molt boniques i enriquidores.
Uh-huh. Demà celebrem el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. Què significa aquesta data per a tu com a escriptor?
Pues crec que és importantíssima, perquè és un moment on la gent compra llibres, no només pel fet comercial, sinó que ese dia es recorda que n'hi ha una cosa que transmet cultura, que és superinteressant, que pot resultar molt amena, que es diu llibre. Uh-huh. I aleshores la gent pensa en regalar llibres, que s'hauria de pensar tot l'any, però ese dia el pensament es centra més, no?, en la compra d'un llibre i tal, i crec que és important.
L'Arxipèlag dels Contes és la teua última publicació, però no és la única. El Fruit d'Or, Vida Nova, Creativitat sense límits, són altres dels títols dels teus llibres. Sí. Quina seria la teua línia creativa? Perquè sí, podríem marcar-ne una, suposo. Sí.
Mira, saps què passa? Que com dient, jo som cul de mal sossego, no? Que dient els vells. I com que m'interessa tot, vaig començar a la investigació històrica i no l'he deixada. Però la investigació històrica, per exemple, m'aporta unes dades que poden tindre un tractament diferent. Les puc posar en un llibre d'història, i això requereix que quan no sé una cosa presento una hipòtesi. O sigui, no puc donar coses per certes coses que no conec. En canvi, en el tractament literari, els buits puc afegir-los a través de la imaginació.
Jaume Noguera, arribem a les 9 del matí. Ha estat un plaer tenir-te novament amb nosaltres, recórrer amb el teu arxipèlag de contes, les històries i llegendes que són pròximes. Gràcies per compartir amb nosaltres este primer cafè d'avui.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Són les 9, bon dia.